Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar-se l'any 1995 parlant d'internet a Catalunya Ràdio i que des d'aquesta temporada fem així a VilaWeb cada dimarts. Ja ho sabeu, publiquem el podcast a www.internauta.cat, www.vilaweb.cat. Avui anem d'actualitat rabiosa perquè, de fet, anem a parlar d'un esdeveniment que té lloc a Barcelona dimecres i dijous, és a dir, per tant, allò és trepitjant l'actualitat. I tindrem amb nosaltres una de les organitzadores, o la organitzadora, no sé si dir-ho, ja ens ho explicarà, de Media 140, aquest esdeveniment que es fa dimecres i dijous, 13 i 14, així a Barcelona, que és la Mònica Garriga. Mònica, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Viva, tremolant,
sí,
més morta.
Sí, una mica de tot.
El que tremola és el mòbil, no?
També.
Amb nosaltres, com sempre, el Martí Crespo i a l'altra banda dels vidres el Jordi Carreño. Parlarem, ens concentrarem un poc en les activitats d'aquest esdeveniment que es fa a Barcelona després d'uns quants de semblants que s'han fet especialment a Austràlia, però també a Gran Bretanya, a Canadà i en altres llocs,
Itàlia. Sembla,
a Itàlia, etc, etc, i que per primera vegada recau a Barcelona i que, com el nom indica, tracta de comunicació en la nova frontera, per dir-ho així, i he dit el com el nom indica amb una mica de rintintint, perquè després de la sintonia, després que el Martí Crespo ens explique de què va tot plegat, jo vos explicaré perquè he clavat la pota no fa ni 5 minuts quan encara anàvem a entrar.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Quasi que ho expliqui abans. Jo, just quan ens assentàvem per començar a parlar, dic, la primera pregunta és què vol dir Media 140? I tant la Mònica com el Martí Crespo, per ser media140.com, també heu obert ara media140.es, no?
Sí.
Tant la Mònica com el Martí Crespo m'han mirat amb cara de que jo sóc un ser prehistòric, que és bàsicament el que sóc, i m'han dit, però què, que no ho entens, que no ho entens? 140 caràcters té el tuit. En fi, no es pot servei que li anàvem a fer. El Martí Crespo, com cada setmana, en el seu informe ens explica de què parlarem.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, comencem amb això de Media 140. El febrer del 2009, ja la Mònica ja em corregirà després, un grup de professionals de la comunicació i les xarxes doncs va posar en marxa doncs aquesta iniciativa, que una mica doncs és el que deia, no? És, amb el nom, doncs una mica engloba la perfecció doncs aquests dos conceptes, no? El media, la comunicació, i 140, doncs, fent referència doncs a la xarxa, una de les xarxes socials més conegudes és Twitter i els seus 140 caràcters, que ja és tot un món això dels 140 caràcters. Els membres d'aquesta associació doncs tenen entre cella i cella doncs explorar el present i una mica el futur del periodisme doncs en aquesta època de noves tecnologies o de tecnologies socials, diguem-ne, i aquesta exploració doncs han decidit, o la van decidir doncs en aquella època, doncs compartir-la en forma de conferències, tallers, debats doncs amb periodistes, productors de continguts, institucions, acadèmies, innovadors, representants de mitjans, d'empreses, de tot el món. Les sessions de Media 140, doncs, ja ho hem comentat abans, doncs han passat per Anglaterra, Austràlia, Àustria, Escòcia, Itàlia, país, no, anava a dir País de Gales, però no, Bristol no és País de Gales, i han tractat una mica de tota mena de temes doncs relacionats amb comunicació i tecnologies, i en sentit bastant ampli, perquè em sembla que a Viena doncs hi va haver una sessió sobre la indústria del vi i els blogs, o a Londres doncs una sobre l'alliberament de dades públiques, l'open data, o bé en el cas de Canberra doncs se'n va fer una altra sobre polítiques i xarxes socials, no? L'any passat, al novembre, doncs es va estrenar també a casa nostra una sessió del Media 140 a Barcelona, amb una sessió, doncs això, el Caixa Fòrum, que em sembla, no sé si hi havia mitja dotzena de ponents.
Cinc.
I bé, s'hi explorava, doncs això, la convergència del periodisme, la innovació i la tecnologia, que és una mica el mateix tema, suposo, no?
Sí.
Que la segona sessió del Media 140 a Barcelona, que es fa dimecres i dijous, a l'edifici del Mediatic del 22 arroba del Poble Nou, que suposo que s'estrena també potser amb una d'aquestes sessions multitudinàries o amb unes jornades d'aquestes més multitudinàries. I en aquest cas dic multitudinàries perquè de ponents ja no n'hi ha 5, sinó 50, probablement.
Exacte, sí.
Vull dir, s'ha multiplicat exponencialment i bé, venen de tota mena mitjans, hi ha mitjans tradicionals, hi ha representants d'iniciatives absolutament innovadores, de l'Orient Mitjà, dels Estats Units, de l'Àfrica, el Canadà, Europa i d'on calgui, no? Bé, si no hi esteu inscrits, doncs no es retransmetrà, suposo, en streaming, però com a mínim es retransmetrà per Twitter. Hi ha un hashtag, que és el Media140, o l'etiqueta Media140, que suposo que allà, doncs, aquests dos dies, o bé, suposo que no aquests dos dies, sinó ja des d'avui mateix, perquè m'he fixat, ja la gent està escalfant motors, doncs es podrà seguir, com a mínim, doncs, els comentaris que sorgeixin del Mediatic.
Si algú s'escolta i encara vol apuntar-se, té temps encara
sí, sí.
d'arribar?
Sí, i tant, va. Tenen temps. Va. I a més també hi haurà retransmissió a través de blog, a través del media140.es. Hi haurà retransmissió en temps real, que ens aniran explicant coses, pujaran imatges, aniran fent petits reportatges. Pot ser molt interessant.
Fes-nos respon, Mònica, per què he d'anar jo aquí? O per què ha d'anar el Martí? O per què ha d'anar un oient que tinga interès pel periodisme?
Jo crec que no cal...
Quina és la clau?
No cal que us ho expliqui, només us heu de mirar el programa, fer una ullada ràpida al programa i en tindreu prou. Però bueno, si voleu, us ho explico.
Sí. Una mica.
Jo penso, com a periodista, jo penso que és important ser-hi per poder aprendre quines són les possibilitats tecnològiques en aquest moment i llavors poder reflexionar sobre què volem fer i com ho volem fer i què podem fer, bàsicament, és això. No hi ha gaire més. No penso que sigui important ser-hi perquè hi ha grans noms, no penso que sigui important ser-hi perquè si no hi ets... et perdràs alguna cosa determinant. És important ser-hi per aprendre, per pensar. És més profund que simplement anar a una conferència.
I com estructureu? Perquè he vist que n'hi ha com taules redones, debats, conferències... Com està estructurat els dos dies?
El que vam intentar fer és dividir els temes d'interès. I estructurar-ho d'alguna manera que ho poguéssim entendre nosaltres mateixos, perquè hi ha tants temes en innovació tecnològica i en periodisme que és que no te'ls acabes. Llavors, per poder-ho estructurar d'alguna manera, vam dir hi ha discussions filosòfiques, hi ha noves tecnologies que hem d'aprendre com funcionen i hi ha també el debat de com podem continuar funcionant en el periodisme com a empresa, com a negoci. Llavors vam fer aquestes tres línies, la filosòfica, la creativa i la d'emprenedoria.
I una cosa, i ara deies, no? A qui li interessi, diguem-ne, explorar doncs, aquestes noves fronteres doncs, del periodisme més digital, realment la tesi al darrere és que aquesta sessió servirà per pensar en aquestes, o per pensar, doncs, explorar doncs, aquests nous camps, o realment és ja dient, periodista, t'has de reciclar?
No, jo penso que això depèn de cadascú. Jo no sóc ningú per anar i dir-li a ningú que s'ha de reciclar o que ha de fer el periodisme d'una manera o d'una altra, i de fet, jo no sé ni què penso jo mateixa, no tinc una posició clara i definida, ni no defenso una postura en aquest sentit. El que sí que penso és que estem en un moment de canvi i estem en un moment en què hi ha noves tecnologies que no coneixem o que coneixem poc o que ens pensem que coneixem i no les coneixem. I hi ha gent que es dedica a conèixer aquestes tecnologies. Hi ha informàtics que estan treballant amb nous softwares, amb noves plataformes, amb noves eines que ens les poden explicar. I aquí és on... jo crec que està el secret. Jo no puc filosofar sobre el periodisme avui si no conec una mica com funcionen les tecnologies. I per això jo he volgut Jo m'he creat una conferència per mi sola, jo vull anar a tot arreu.
Certament.
Jo
no podràs, perquè n'hi ha coses festa. Simultànies i no podràs.
No, però espero que es filmi alguna cosa i potser més tard anar reflexionant. I també l'altra cosa que estem fent amb aquest blog media140.es és convidar a tots els ponents a escriure una entrada en la que ens expliquin de què parlaran, què els interessa, quines coses llegeixen. I després del Media 140 hi haurà una quantitat de feina a fer, només de llegir què ens està dient cadascú.
De por. Jo tinc una curiositat, que és com arribes tu a això? És a dir, com tu eres periodista i de repente tu mateix estàs dient que no tens una posició encara clara, que per tant estàs vivint la revolució un poc com l'estem vivint tots, entomant-la i a veure per on aconseguim treure una mica d'aigua clara. Però tu, Mònica, com arribes a aquest punt de dir jo necessite involucrar-me en un tinglado que expliqui una mica el que ens està passant?
Em va costar molt, eh?
Sí?
Sí, molt. Em va costar moltes llàgrimes, i és veritat. Em va costar un procés molt llarg de reflexió fins a decidir que el que estava fent a mi no em servia. I ho havia de canviar, i ho estic canviant, però encara no sé cap a on. Jo he estat periodista els últims 12 anys, jo vaig estudiar dret i després vaig acabar treballant amb l'agència EFE a Austràlia. I quan vaig arribar a Austràlia vaig començar a treballar també amb Catalunya Ràdio com a col·laboradora i amb La Vanguardia. I la meva feina m'agradava molt, m'ho vaig passar super, super bé. Vaig anar a parar a Taiwan cobrint terratèmols, vaig anar a Timor Oriental, vaig estar a Nova Zelanda, vaig cobrir quantitat de coses a Austràlia, superinteressants, vaig estudiar estudis australians, em vaig anar especialitzant, vaig fer un màster de comunicació, no sé, m'ho passava molt bé. Però després, els últims 2 anys, em trobava que no podia fer la meva feina com a mi em semblava que calia fer-la. No tenia ni els recursos, perquè fins llavors havia tingut un equip, érem 4, però des de fa un temps eren jo sola. Em calia fer molta informació en molt poc temps, constantment. No tenia temps de reflexionar, no tenia un equip, treballava sola. I amb això no vull fer una crítica a l'agència EFE, eh? No crec que sigui culpa de l'agència, crec que és una sèrie de canvis que estan passant a tot arreu. Però m'ho passava malament, o sigui, jo cada dia em sentia que estava fent coses que no anaven amb mi, i per això vaig anar-m'ho plantejant. Paral·lelament, tenia amics que em parlaven de Twitter i de l'internet i que havia d'aprendre coses, i els deia que n'hi ha a hablar, que a mi no m'interessava gens tot el rotllo aquest de l'internet, que era justament culpa de l'internet que estàvem informant d'aquesta manera i que el periodisme estava patint. I llavors, amb tot això, va arribar al Media 140 a Sydney, que és on era jo. I com que acabava de començar a entrar al rotllo de Twitter i de les noves tecnologies, m'hi vaig acreditar i vaig cobrir-ho, vaig entrevistar l'Andy Gregson. Em va encantar la conferència, tot plegat, el que es deia, em va obrir els ulls totalment. Vaig començar a pensar que hi havia moltes possibilitats de fer coses que no les estàvem fent i d'informar d'altres maneres. I llavors l'Andy, quan vam acabar l'entrevista, em va dir que et sembla que es podria fer això a Espanya. I vaig dir, no ho sé, jo quan vagi a Barcelona em puc preguntar. Això era el novembre del 2009 i el desembre del 2009, que vaig venir de vacances per Nadal, vaig parlar amb una sèrie de gent que havia conegut per Twitter, amb la Sílvia Cobo, el Toni Piqué, amb la Gemma Urgell, bueno, tota gent, i l'Enric Senabre, i em van dir que el Chris Pinchen, i em van dir que sí, que ells tots ho veien com una cosa molt interessant que s'havia de fer i que ens donarien tot el suport que ells poguessin, i ha estat així. I això, 2 anys més tard, ho estem fent.
A mi hi ha una cosa que últimament m'agrada molt comentar o discutir amb col·legues de professió, i jo crec que els que no sou periodistes i ens esteu escoltant podreu aplicar-ho segurament a les vostres feines també diferents, no? Que és la diferència entre la professió i la vocació, no? El periodisme s'ha professionalitzat molt, però pot ser la professionalització ha fet perdre vocació, i de la manera que tu ho estàs dient, perquè clar, això és àudio i no es pot veure la cara que posa la Mònica, però va impressionar la cara que posaves, perquè hi ha vocació, és a dir, n'hi ha algo que va més enllà de jo em paguen un sou i faig una feina, sinó jo vull saber, jo vull sentir-me a gust fent el que faig, jo vull explicar coses, no? És a dir, n'hi ha molta emoció, molta vocació, jo crec que és la paraula que ho explica això, i per mi, jo visc un poc com tu, absolutament confós, vaig fent el que puc, amb el Twitter de Unidol, el que m'apanya, Facebook continua sense entendre què tinc que fer, i ja el LinkedIn i tot això me supera, però jo tinc la sensació de que l'única eixida que tenim és posar-li passió i decidir que no ens conformem, no? Que sí, que n'hi ha gent que es pensa que podrà seguir fent diaris en paper com fa 20 anys i que això durarà 100 anys més, n'hi ha gent que es pensa que podrà seguir emetent per la TDT durant 1.000 anys i no passarà res, però nosaltres ja sabem que això no va passar, no tenim ni idea de com està passant, de què passarà, però sí que sabem que està passant i que per tant ens hi hem de moure, no? Aquest és l'esperit del
Mèdia. Sí, exacte. Sí, sí, és això.
Molt bé, veus? Podria apuntar jo al Mèdia també. Ni que fos per estar a Sydney, que està bé, això d'estar a l'altra punta del planeta. Quanta gent en total mou aquesta jornada? Perquè, clar, aquí n'hi ha conferenciants, n'hi ha organitzadors que ja dius que sou pocs, però vaja, uns quants, i n'hi ha públic assistent, gent que participa de la jornada. En total, quanta gent s'estarà movent?
No ho sé.
No ho saps?
No.
Si no ho saps tu, no ho sap ningú.
Per part,
ho sap l'Andy. Ell té més el recompte d'aquestes coses, el va fent ell. Jo et puc dir que de ponents en tenim 48.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. De gent que hi estem treballant de manera completa som dos, l'Andy i jo. Llavors hi ha la Sara Bonjoc, que des de fa, em sembla, 3 setmanes ens està ajudant amb temes de comunicació, és la que s'ha anat posant en contacte amb tots els mitjans de comunicació i ha escrit molts e-mails i ens ha ajudat moltíssim. I llavors hi ha altra gent que també ens ajuda, que no sé si dir 10 persones igual, n'hi ha que ens ajuden molt, el Chris Pinchen i l'Anna Mora, ens estan ajudant a crear una línia extra. O sigui, hi ha una sala més, encara no hem parlat de com és l'estructura, però hi ha una sala extra en la que hi haurà es presentaran idees i activitats molt més alternatives de les que es presentaran en la sala 1 i 2 i a l'auditori.
És com un off, diguem-ne. L'off.
Sí, és com un off. I a més hi haurà la possibilitat de la gent que participi al Mèdia 140, si volen, poden presentar el seu projecte en 7 minuts. És una petita pastilla que han creat ells.
7 minuts és l'equivalent a 140 caràcters?
No, és un molt més.
140 paraules.
Sí, bueno, algú inventarà... Bueno, aquells dels de TED fan 18 minuts o fan una cosa molt, també, molt... que sempre pensi perquè 18 i 14, no 9 i no 14.
Doncs ells ens estan ajudant amb això, però llavors també hi ha la Gemma Urgell, que l'he de mencionar, perquè des del principi, des del desembre del 2009, ja ha estat implicada i ens ha ajudat moltíssim. Ara acaba de tenir una criatura i per això està molt més desvinculada d'aquesta... Sí, però ella ha sigut una part de Mèdia 140 aquí a Barcelona. I l'altra persona també molt important és la Carme Peiró. Uh-huh. Ens ha ajudat moltíssim. Sense ella moltes de les coses que estem fent no les haguéssim pogut fer. Hi ha la Carolina, que ens està fent el Mèdia 140.es, això també és tota obra d'ella, i bueno, ja no sé, hi ha moltíssima gent.
I persones que participen en la jornada, teniu alguna idea? Estem
gent
parlant
que apuntada,
de centenars o de decenes? Com,
no, tenim un màxim de 200 persones.
Màxim, o sigui, n'hi ha un tope. Val.
I no sé si ara potser n'hi ha 150 o 170, no sé, perquè és que la cosa està canviant per moments. I l'altra cosa també que a mi em fa patir una mica és que ho hem muntat de manera que siguin 2 dies de conferències en les que, perquè Mèdia 140 tingui realment sentit, un ha d'anar a tot. A tot no, però hi ha de passar tot el dia, els 2 dies. Perquè la idea és que la gent s'arribi a conèixer. No que vagis al Mèdia 140, facis la teva conferència i te'n vagis com a ponent, o no que com a participant vinguis a la ponència del dematí, la de la tarda i la de l'endemà, i aquestes són les tres que t'interessen, punt. Perquè si vens a fer això, te n'aniràs amb una miqueta més del que sabies quan vas venir. Però si vens i te'n vas a conferències que no escoltaries en te vida, te'n vas a veure un taller que et faci el Narcís Viver sobre geolocalització o sobre realitat augmentada, és possible que no t'interessi gens ni quan entres ni quan surts, però és possible que et canviï alguna cosa i comencis a pensar, ostres, i si utilitzéssim això per fer no sé què? I que d'aquí en surti alguna cosa interessant. Llavors, el que veig, que molta gent s'està apuntant i em diu, sí, sí, jo m'apunto, però jo vindré a la tarda del dijous. Dic, bueno, doncs et perdràs moltíssimes coses i en realitat no se t'obrirà la ment, que és una mica el que intentem que passi amb això. I llavors també tenim esmorzar, dinar i sopar, que ens fan els del Open Pan, que l'Albert...
Que és Open Pan? Mare de Déu, hi ha un Open de pa? Ai,
és una empresa de càtering, no, són supermacos. L'Albert Llach és una empresa familiar, som una empresa molt petita, i ens ho estan fent tot de la manera com els estem demanant. Intentem que les coses siguin més o menys ecològiques, no crear molt plàstic...
I digital.
I no,
digital,
però... No. Manual,
manual. Aquí n'hi havia uns danesos, si no recordem el ben, que van inventar l'Open Beer, que era, sí, era cervesa de codi obert.
Sí.
Que era...
Posaven els ingredients i tu podies modificar-lo, bueno, amb copyleft, diguem-ne.
Això li haurem d'explicar.
Però això va funcionar, va acabar de funcionar. Jo recordo que va causar molt d'impacte en el seu moment.
Sí,
però...
una setmaneta de notícies, però després ja no en sé res més. Però sí, la venien allà, hi havia una botigueta per allà a Copenhagen, que la tenien, sí, sí. I Open Call, em sembla que n'hi havia alguna, també, però vaja.
Doncs nosaltres tindrem l'Open Pan, però no estan ni, no són ni a Twitter, ni no estan gaire digitalitzats, aquesta gent.
Però el nom ja s'encamina,
no? Ja el tenen,
no?
Sí.
I escolta'm, a banda, bé, en aquest cas no són ponents, diguem-ne, però vull dir, i quines idees o quines iniciatives potser destacaries? Ja sé que, pel que ens has explicat, una mica tota l'organització és una mica, o és el congrés que tu hauries volgut, perquè tu l'has fet, diguem-ne, i has triat, diguem-ne, suposo, doncs les persones que més t'interessaven, els projectes que més t'interessaven, però en podries destacar algun en específic o quins perfils
molts
trobarem?
A veure, hi ha el senyor que ens ve a fer la conferència d'inauguració, és el Pat Kane, que ja és prou interessant només ell. És un músic que ha fet de taloner, es diu taloner? Mm-hmm. Ha fet de taloner amb la Madonna i grups així superconeguts. Però a més és un teòric del joc i em fa tota una investigació sobre quin és el potencial del joc en la societat. Va escriure un llibre que es diu The Play Ethic, l'ètica del joc, i ara n'està escrivint un altre que es diu Radical Animal, i és més sobre com reconciliar l'atracció que sentim els humans per la innovació amb el fet que la Terra té recursos materials limitats.
Es barregen moltes coses aquí.
Clar, i llavors per això jo volia que fos una persona com ell qui ens fes la inauguració, per una mica unir tots els diferents temes dels que parlarem, perquè aquí parlem de periodisme, però el periodisme en realitat és comunicació, és el que fem els humans quan parlem. Mm-hmm. No...
Al final, llavors... Bé, potser llavors és una mica contradictori el tema 140, és a dir, 140 realment limita. I en canvi sembla que la conferència és al revés, és obrir molt la ment, no?
Però el
140 no limita, eh? No. Això t'ho discutiré.
Sí? Sí, clar, és que és així.
Jo breu ja resumeix.
No,
has de ser més concís.
Has de ser més concís, has de concentrar, però això no és una limitació.
Quan... Però se'n diu limitació, eh? Això sí.
Ja, però aleshores quan fas un titular estàs limitat.
Jo, sí, però després has d'explicar aquest titular.
La limitació.
O llavors ens quedem que... només amb el titular.
Però tu creus que el Twitter te limita pel fet de fer 140
caràcters? No, però agafava el concepte de 140, que realment és una limitació. Si tu estàs posant uns límits, que després tu t'ho treballis o treballis millor o pitjor, te'n surtis millor o pitjor, és una altra cosa.
Jo no ho veig clar.
Bé.
Som una contradicció. Som humans i ens contradiem constantment. I quan comuniquem encara contradiem més. Però això del 140... pot ser molt limitador i pot ser molt poc limitador en funció de quants tuits Estàs ajuntant. O sigui, són 140 més 140 més 140, i això ho deia l'altre dia en una altra entrevista al Jordi PC, no sé si el coneixeu, que és un noi que tuiteja, el seu nom de Twitter, el seu nom a Twitter es diu Jordi PC.
Si es diu així, els seus pares tenen molt mala llet.
No, home, no, es diu Jordi Pérez Colomer, i tuiteja sobre les revolucions àrabs. El tindrem a la taula de revolucions àrabs amb el Riyad Minti d'Al Jazeera, amb el Cim de la Fuente del País, el Xavier Massachàs de La Vanguardia i el Alfonso Baluz de l'agència EFE. I llavors hi haurà el Jordi PC, que és ben bé l'altre costat de la moneda. I ell, el Twitter no el limita gens, al contrari.
No. A veure, jo utilitzava el 140 no tant per Twitter, sinó senzillament això, perquè és una limitació, vull dir, gràfica, no? El que passa que això, que després pots sortir tant com vulguis. Però una altra cosa que bé, una mica em preocupa a vegades és que això, amb xarxes socials específicament o el periodisme, diguem-ne, aquest més social, a vegades pot semblar que és una mica un periodisme una mica low cost o com a mínim fast food, és a dir, que és tot molt immediat, que tot ha de passar en el moment, les notícies són de molt impacte però passen, el hashtag és, avui hi ha un hashtag que és notícia i demà hi ha desaparegut perquè ha estat suplert per un altre. Això no, bé, no sé, a mi a vegades és que és això, acabes molt aclaparat de tanta informació i de tanta informació que se li posa després l'etiqueta de periodística, no? De informació elaborada, però que a vegades no arriba a ser tan elaborada. Amb 140 caràcters pot ser molt concís, pots donar una idea, pots passar un link, però vull dir, molta elaboració tampoc no n'hi ha. En
però
tot cas és tria.
Però això no, jo per mi això no té res a veure amb la limitació d'espai ni amb la limitació temporal.
No, en aquest cas és més de potser és l'altre concepte, és el més de fast food, de rapidesa, d'immediatesa, de ser tan real time, que això també és un concepte que feu servir amb Media 140, no? Vull dir que a vegades, bueno, tens la sensació aquesta, no? Que la informació et passa... Ja abans tenies la sensació que la informació et passa per davant, però és que
bueno,
ara
els
ja
cicles
és...
informatius s'han super comprimit, no? I va haver una vegada, recordo, em sembla que va ser el Jon Favreau, que és un nano de menys de 30 anys que li escriu els discursos a l'Obama i és un tio brillantíssim, que va comentar en una entrevista que Kennedy va tindre, ara no ho recordo, el títol de la pel·lícula aquella, 14 dies o 15 dies, quan la crisi dels míssils, per decidir què feia, no? I ell deia, és que si ara Obama en 15 minuts no diu res, la borsa comença a caure, la CNN fa un titular estrepitós, diu, i clar, comentava que els cicles informatius s'han comprimit d'una manera tan bèstia que no dona temps, que no suma, no? Que això és impossible, no? Que és una cosa que el filòsof aquest francès, que era assessor del Mitterrand, com es diu, igual tetanès, el Paul Virilio, planteja com un dels grans problemes contemporanis, no? La velocitat tan bèstia que ens fa anar ballant a un ritme que no es pot assumir, no?
Potser és perquè continuem fent la mateixa comunicació que fèiem abans. Amb els mateixos paràmetres que utilitzàvem abans, però amb tecnologies noves.
Igual,
i
sí.
Encara no hem trobat la manera d'utilitzar-ho bé. Ho estem utilitzant malament. Estem fent veure que tenim un breaking news, com es diu això?
Breaking news.
Un breaking news. Tota l'estona, sempre. Perquè, clar, tot és en temps real, sempre està breaking news.
Tot.
I això ja no té cap sentit, però en canvi encara ens ho expliquem, la narrativa que tenim els humans en la nostra closca encara és com era abans, però ara ja les històries no són lineals com ens les explicàvem abans, ara són molt més complexes i no estem fent aquest procés, ho estem fent, s'està fent molt més aquest procés en els àmbits de l'entreteniment, en altres àmbits, en àmbits educatius i de ciència, però a l'hora d'explicar-nos narratives més periodístiques no estem utilitzant les noves tècniques i ens ho hem de repensar, jo penso.
Passa que això no treu la velocitat, perquè clar, el món s'ha globalitzat, n'hi ha una cosa que sempre és fàcil d'entendre, era abans una notícia que passava jo què sé, a Costa d'Ivori, per dir-ho, una de la setmana passada, així no era notícia. Ho era notícia al cap de 3 dies en un raconer de La Vanguardia. Però ningú no en parlava, no?
O la revolta al Iemen.
I ara, clar, al fer-se global, passen coses... Si tu agafes el món com un sol objecte, constantment passen coses molt importants.
Però jo sempre he estat així.
No.
Sempre han estat passant coses importants
sí, però no les arribin, però no li donàvem la importància que tenien. No, evidentment que sempre havien estat passant coses així. Però si tu sumes la velocitat de transmissió i l'extensió del mapa, per dir-ho gràficament, clar, aleshores n'hi ha un impacte informatiu important cada 12 hores.
Per això la narrativa és molt més complexa, ja no pot ser lineal, ja no ho és, perquè ara tenim coneixement de què està passant aquí i allà al mateix temps, i aquesta informació ve de tots, des de tots els nivells, ha canviat, és molt més complexa, però en canvi encara seguim, tenim les notícies a l'hora, cada hora, i a cada hora hem de tenir una crònica o similar o una mica canviada i fent veure que l'hem actualitzat. Tot això és mentida. Ens estem fent aquí un cacau mental total i estem dedicant energia, esforços i temps a fer una narrativa que no ens explica res. I això és el que ens està fent...
Sí, ho hem vist, per exemple, amb les revoltes àrabs, no? Ha sigut un cas claríssim. Que les cròniques que intentaven dibuixar un retrat pintoresc, diguem-ho així, no? Perquè una crònica sempre tendeix a ressaltar el matís, a capturar la imaginació del lector, no? Quan el Algeciras estava emetent en directe tot el sant dia des d'allà i els twitters t'explicaven la història personal de la gent, que és el que abans la crònica tenia interès, perquè la crònica t'acostava no al retrat gros, sinó al retrat en detall, al retrat menut, clar, és un univers completament diferent, no? No saps on agafar-te ni per on començar a estirar el fil, no?
I per això és important que ara ens ho pensem tots, no només els periodistes i els mitjans de comunicació, sinó també el ciutadà que utilitza aquestes notícies, que les consumeix i que s'informa amb aquestes notícies i pren decisions, vota amb aquestes notícies, inverteix en un lloc o en un altre, pensa en funció d'aquestes notícies, els polítics prenen decisions en funció d'aquestes notícies. És molt important per tots, no només pels periodistes i pels mitjans de comunicació, sinó també per tots els ciutadans, pels polítics, pels acadèmics, pels pensadors, pels que desenvolupen la tecnologia. Jo crec que aquest és l'objectiu de Media 140, posem-nos tots junts, pensem-hi, parlem-ne i veure què es pot fer. No cal que traiem conclusions ara, però pensem-ho.
Com alguna conclusió hauríem de començar a treure, eh?
Sí, no?
No, perquè la situació de desconcert és molt gran. Jo crec que sí que... El que passa que tampoc una de les característiques del nou món aquest que vivim és que tampoc n'hi ha ningú que pugui dir la conclusió, és això.
Per això dic que no cal que traiem conclusions, i hem de pensar, hem de ser conscients, hem d'anar entenent com es poden utilitzar les tecnologies, cap a on es pot anar, què es pot fer, com es pot informar, com es poden fer aquestes narratives, es pot canviar el rotllo aquest d'haver de donar les notícies cada hora a la hora, podem fer altres maneres d'explicar-nos el món els uns als altres per entendre'ns una mica millor, és ben senzill, no és tan complexa.
Senzill no vol dir fàcil, però vaja... Sí, s'entén el que vols dir, però senzill no...
El que podem fer no és senzill, sí.
El que podem fer coses senzilles que siguin de molt d'impacte, això sí. I vaig a Twitter mateix, mira si és fàcil, 140 caràcters. Han canviat el format de la comunicació i el format dels mitjans, encara que els mitjans no vulguin a vegades assabentar-se'n, no? Mm-hmm. Així, un problema greu és el problema industrial, no? Diríem. O sigui, els mitjans venen d'un ecosistema que els costa molt canviar perquè aquest canvi és una pèrdua de privilegis.
Mm-hmm, exacte.
Vivien bé, no? Jo sempre tinc la sensació... Jo a vegades penso que VilaWeb ja és molt antic, eh? Vull dir, i ja té alguns dels defectes dels mitjans aquests, no? Però quan veig els mitjans més antics, diguem-ho així, a vegades tinc la sensació de que l'actitud és que algú atura el món, sisplau, i això no funciona, no? I perquè no volen viure com vivien fa 20 anys, que era el moment àlgid, el moment fantàstic, el moment fabulós de la comunicació de masses tal i com l'havíem entès tradicionalment.
Home, ara tenim un molt bon moment, tenim un moment molt interessant.
Per ells, dic, per a la indústria aquesta, eh?
La indústria no és tan interessant.
Per la indústria no és tan interessant ara, la indústria està tremolant.
Perquè els models de negocis que han existit fins ara estan trontollant, però pot ser molt interessant també i es poden fer coses, segur que es poden fer coses, segur que hi ha maneres d'aconseguir que el lector pagui per consumir informació ben treballada i ben investigada, segur que hi ha maneres, només les hem de buscar, se n'ha de parlar obertament i amb la disposició de canviar, però primer hem de fer un producte que sigui bo, si el volem vendre, no podem fer periodisme ciutadà i vendre'l, jo penso, igual m'equivoco, però jo penso que no podem tots fer el mateix i vendre-ho car, perquè és que qui ens ho comprarà?
Sí, el que passa que els mitjans tradicionals tenien aquests privilegis que ara els perden, no? És a dir, per posar un exemple, és tonto, però que a lo millor pot servir. Jo fa poc em vaig comprar un aparell d'aquests de televisió, un Apple TV, vale, ho explico i ja està, I a casa, la família, estem tots tradicionalment els últims mesos, perquè això va a una velocitat tremenda, cada un està en el seu ordinador, mirant coses, i la tele ja era com una cosa que estava allà. Aquests aparells incorporen una tecnologia que es diu AirPlay, o que Apple li diu AirPlay, té un altre nom oficial, que consisteix en que jo estic mirant un vídeo que m'interessa que vesca la resta de la família, i simplement apretant un botó, el vídeo que jo tinc en el meu ordinador apareix en la tele grossa, pantalla gran, etcètera, etcètera, no? A mi em va fer pensar molt, perquè fins ara el privilegi de les empreses tradicionals era que per darrere de la tele t'entraven uns continguts que només uns pocs controlaven quin eren. I en canvi, inclús com a imatge suggerent, en canvi ara a la tele els continguts li entren per davant, ja no li entren per darrere, no?
Sí.
I clar, això és una pèrdua de control per part dels grans empresaris, dels governs que donen les llicències, sí, sí. Etcètera, etcètera, total i absoluta, la pèrdua d'aquest privilegi és a la que em refereixo jo.
Sí, sí.
A mi ja m'interessa més l'altre món que aquell, ja ha patit aquell prou anys, no necessita continuar amb aquell, no? Però sí que entenc que jo que sé, que una corporació multiglobal de mitjans de comunicació doncs hauria preferit parar el món i que no existiren aquestes coses.
Però clar, llavors és la corporació enorme que prefereix mantenir el món de la manera com és fins ara, però els accionistes d'aquesta corporació enorme també prefereixen que el món es mantingui com ha estat fins ara i aquests accionistes són ciutadans. Els treballadors d'aquesta corporació enorme prefereixen que el món es mantingui com està perquè així al cap de setmana ells poden fer el que és. Al final som ciutadans, o sigui, la corporació de la que estem parlant és un monstre, però és un monstre que està creat per individus i al final són cada un d'aquests individus. Quines decisions estem prenent nosaltres amb la nostra vida? Com ens informem i com informem? No és més que això, i per això jo dic que al final és molt senzill. És realment molt senzill. Què fas tu? A què dediques la teva energia?
És complicat arribar a la senzillesa aquesta, per això, no?
Potser sí.
Però bé, no, es pot com a mínim intentar. Perquè vosaltres, per exemple, les jornades aquestes de Media 140, percebeu que hi ha, ja no periodistes, sinó més aviat això, gent, directors, per exemple, de mitjans aquests més tradicionals, dels quals estàvem parlant, gent que us escolta, que us ve, que es ve a inspirar, o no? O ja és un món que no volen saber-ne res i que continuen estancats allà on són?
Jo de directius no en conec gaires, la veritat, però sí que molts periodistes tradicionals sí. I l'actitud, jo crec que repetida és quan els dius estem fent això i a mi em sembla que és important que vinguis, jo crec que t'interessarà, de fet, quan hem dissenyat aquest programa hem pensat molt en vosaltres i tothom primer diuen que no, que amb ells això d'una conferència de Twitter no els interessa. Llavors jo els he dit que jo ho entenc perfectament perquè a mi tampoc m'interessa, els intento explicar una mica més quin és el programa i després de parlar una estona sí que s'interessen molt i em diuen que hi vindran. Jo no ho sé si vindran i no sé si hi venen, si hi participaran, o si vindran només a la conferència que els interessa amb ells i se n'aniran, la de models de negoci, per exemple. No ho sé, però...
Això me toca parlar a mi.
Clar, per això ho dic.
No, no cal que vingueu, eh? No, però sí que n'hi ha. Sí que... Passa que això sociològicament jo crec que és una qüestió d'unes barreres d'edat. Està canviant, eh? Però jo fa molt de temps que tinc la sensació de que n'hi ha un tipus de gent que és la que té la seva vida molt ocupada, que el seu gran problema és que no tenen temps de pensar en el que està passant, no? Que són aquests que encara existeixen, que te diuen no, vaig enviar un mail, ah, però no me l'ha passat la meva secretària, jo això ho he escoltat, eh? I quedes blanc, no? Perquè dius, i què té a veure la teva secretària amb el teu mail, no? I d'aquesta gent existeix, i normalment és gent amb moltes responsabilitats, amb una franja d'edat, diguem, ja de rossant 50 i amb poder, i que ni tan sols practiquen en la seva vida diària la revolució que està passant arreu del món, no? I per tant, clar, són marcianos, no entenen res. O sigui, veuen que el món està caient-se i ells no entenen per què, perquè ni tan sols gasten el correu electrònic. I sembla caricatura, eh? Però existeixen, aquesta gent existeix.
Sí, sí. No?
Molt bé, Mònica, doncs ens hi veurem, entre altres coses, perquè ja, com has explicat, jo també hi participaré en una taula redona. No sé si tindré temps d'estar dos dies, però intentaré estar el màxim possible. Mònica Garriga, organitzadora de Media 140, media140.com, media140.es, dimecres i dijous a Barcelona, allà al Mediatic, això no sé si ho hem dit, que es fa al Mediatic,
sí,
que és aquell edifici de bombolles raro.
I fluorescent de nit.
Sí. Jo he estat a dins i no està massa ben pensat, però bueno, perquè les bombolles aquelles són molt rares vistes des de dins. És el 22 arroba, no recordo el carrer, però bé, és molt fàcil de veure.
Rocboronat,
exacte.
Costat de Glòries.
És un edifici d'aquests moderns que teòricament s'infla una mena de membrana de plàstic que serveix per... que la calor i el fred i tal, i que, en fi, una cosa d'aquesta és molt interessant. És interessant, no faig broma. El que passa que el resultat vist des de dins és una mica decebedor, no? Però almenys pel meu gust, que en això només n'hi ha... cadascú té el seu gust. En qualsevol cas, al Mediatic, dimecres i dijous, Media 140, media140.com, media140.es, la Mònica Garriga dirigint el vaixell de la cosa aquesta en companyia de l'Andy i de tota la gent que ha col·laborat des de Barcelona, i esperem que sigui una conferència superinteressant i, a més, si pot ser divertida, que jo reivindique sempre que les coses siguin divertides.
Sí, ho serà. Sigui. Divertit ho serà. Ens passarem molt bé.
Amb els open pan.
Amb els open pan. Gràcies, Mònica, per gràcies compartir aquesta estona amb nosaltres. Gràcies, Martí, gràcies, Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. La setmana vinent seguirem amb més internauta.
L'internauta. El fem perquè podem.